Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió. En aquest dimecres ja comencem a tombar setmana avui amb en David Serramitjana. Què tal, David, com estàs?
Bé, i tu?
Bé, home. Aquí, encantat de veure't. Igualment. Una vegada més, veure que et conserves intacte.
Exactament com tu, eh?
Tot bé?
Sí, home.
Ha sigut un bon estiu?
A part de la calor, sí.
A part de la calor. La portes malament, la calor.
Molt malament. Comença el dia que comença l'estiu, ja desitjo que acabi.
Doncs m'estic acostumant, perquè cada vegada tenim menys fred.
Exacte.
I menys tardors i menys primaveres, i anem a... Sí. Divers estius.
Aquest any hem començat una tardor molt bona. Que duri.
Que duri. Pep Planelles, com estàs?
Molt bé.
Que bé que tornar-te a tenir aquí.
Content
d'estar bé. Cara de salut, eh?
Bé, home, ha passat un estiu bé. Sí. Ja t'explicava abans que, a més del mes d'agost, té l'avantatge que no hi ha notícies, la qual vol dir que segurament els periodistes us les inventeu.
Perquè pensava que ara vas a dir els periodistes us la grateu.
El mes d'agost hem estat sense massa lió. No, molt bé, bastant. No? I ara hi tornarem, ara ja tornen a haver-hi notícies contínuament, per tant ja podem tornar
Escolta, jo,
a discutir.
Escolta, jo ara potser em tiraré pedra sobre el meu taulat, però jo recomano fermament, quan feu vacances, no connectar-vos a cap canal de notícies, cap ni un.
No n'hi ha.
Intentar viure en la inòpia més absoluta, veritat, que és terapèutic,
Sí, sí, no, hem estat... Molt tranquils, és ara que ja torna a haver-hi un lío, que ja no sap si s'ha cremat un autobús, si hi ha una guerra no sé on, ja tornem a estar-hi.
Sí, noi. Jaume Mir, com estàs?
Perfecte.
Perfecte.
Content de tornar cap aquí.
Molt bé.
Vol dir que tot segueix, i com en David, content que s'hagi acabat la cosa.
Has fet alguna cosa especial a l'estiu o no?
No, per Marina una mica, perquè Olot, festes d'altura i...
Molt bé.
Els jubilats a l'estiu hem d'intentar estar quiets a casa.
Deixar... Per què?
Home, perquè és l'època que la gent que treballa pot disfrutar de les seves vacances. Nosaltres ho podem fer tot l'any.
Carai, veus? No? Quines paraules. Me les apuntaré per quan sigui el moment tenir-les en compte. Ara. Bé, Catalunya es quedarà sense les competències en immigració que reclamava Junts. Ahir el Congrés dels Diputats finalment ho va tombar. Míriam Nogueres estava especialment enfadada, ara la veurem. Alega que no cedir competències en immigració és deixar la porta oberta al col·lapse. Podem tomba al Congrés la sessió de competències i diu que és fruit d'una pugna entre Junts i Aliança Catalana. Escoltem la portaveu de Junts.
El que pot passar avui és que el populisme dels dos extrems coincideixin en un punt. Negar que Catalunya tingui les competències per fer allò que no ha sabut o no ha volgut fer el govern espanyol, que és solucionar problemes. I aleshores quedaria clar que cap dels populistes extrems vol que exercim les competències, perquè exercir competències vol dir solucionar els problemes. Si no hi ha problemes, no tenen relat, i si no hi ha relat, no tenen vots.
És la portaveu juntaire. Gabriel Rufián tampoc estava gaire content amb la mesura, l'escoltem.
Y es bastante kafkiano decir que porque las presentan ellos y ellas, por cierto, también firmadas por el PSOE, porque entiendo que, hombre, no le están llamando racista al PSOE, ¿no? Pues no llegamos a entender muy bien por qué, bueno, sí lo entendemos, por qué no valen, cuando todo el mundo sabe que pues van a ser gestionadas por un talilla, que no creo que también le estén llamando racista, ¿no? Que a nadie se le escapa por qué la derecha catalana está pidiendo hoy esto. A nadie se le escapa. Pero es que, repito, no son unas competencias para la derecha catalana, por suerte. Son unas competencias para la nación.
Doncs així estan les coses. La pregunta és ara què, perquè aquí, evidentment, també en depèn un govern central a Madrid, perquè recordem que aquesta governabilitat depèn, entre altres, de Junts. En definitiva, que la cosa sembla que es complica en un context i en un tema tan delicat com és el de la immigració. David.
Jo crec que cada partit ha jugat a les seves cartes, com fan sempre, mirant més per ells que no pas pel país. I així de clar, els comuns han fet el seu joc, crec que no havien de titllar de racistes els de Junts, però Junts, quan els hi ha convingut, també han pactat amb l'extrema dreta espanyola. Vull dir que aquí tothom ha fet el seu joc, empitjorant doncs, la situació que ens trobem a Catalunya en aquest moment. Que tampoc crec que la solució que s'havia d'aprovar ahir hagués sigut la solució definitiva, perquè molts anys la dreta catalana Junts han governat a Catalunya, han tingut altres competències i de problemes també en tenim a Catalunya, havent sigut governats per ells. Per exemple, doncs, el tema de l'educació, per ficar un exemple.
Pep.
Sí, sí, totalment d'acord. Jo el que passa és que jo quan passen aquestes coses sempre tinc una sensació, que quan la tinc jo em sembla que li passa a la majoria de la gent, perquè nosaltres estàvem acostumats a uns polítics, t'agradaven més, t'agradaven menys, però quan havien de pactar algú s'ho preparaven i s'ho arreglaven. El famós pacte del Majestic, en Pujol, que també donava la majoria a l'Aznar, Déu-n'hi-do el que li va estirar, que si la policia autonòmica, que si negociant les coses bé. Esclar, aquí ara et trobes que veig la Noguera està enfadada amb els perquè li han tombat això juntant-se amb l'extrema dreta i fa 10 dies els hi han tombat una de les 37 hores i mitja que era una reivindicació també una mica tonta perquè la majoria d'empreses grans i els funcionaris ja ho solen tenir en el conveni, però bueno, era una reivindicació per aconseguir una millora en el sector treballador. Clar, els arguments ara, de, com dius tu, els arguments de que ha tingut Podemos per tombar això de la millora són arguments petits, que si sou racistes, que si, són arguments petits. Però és que el que va donar la Míriam Nogueres per tombar les 37 hores i mitja, que aquí tenim un teixit empresarial petit, que tenim un carnisser, que tenim un botiguer, que això el farà anar molt malament, perquè bueno, això també el tenen a tot Espanya, un carnisser i un botiguer. I un... I, tal com dius tu, veus més un joc polític aquí, que és el que preocupa més, no? Perquè, doncs, quan dius, clar, el que veig feliç, que és un tio que jo sempre l'he trobat superhàbil, és el president Sánchez. Aquest ha firmat, ha signat uns acords amb tots aquests partits d'aquí, el català a Europa, ell ja ho apoya, però no s'aprova, perquè a Alemanya li diuen que no, la financiació singular, bueno, és una cosa que també hasta la ministra Montero hi està en contra, i ell va quedant pel mig com un home que fa el que pot, però les coses no li surten bé. Ara això mateix, doncs exactament igual. Clar, llavors aquests partits, la Míriam Nogueres i en Rufián, jo també els hi veig una certa prepotència quan parlen amb un to xulesc. A mi m'agradava més el to, com a persona, d'un Roca Junyent, per dir alguna cosa, quan estava al Congrés, que era un home, o aquests bascos que solen defensar les coses. I en canvi aquí veig un to amenaçador contínuament. Si no ens doneu això, us traurem el suport.
El to de Twitter.
El de Twitter. Ara no els hi han donat això, bueno, doncs traureu-los el suport. No, els hi han donat una pròrroga fins a dalt. És una mica còmic.
És un joc.
I tot això va donant vots a l'extrema dreta. De l'extrema dreta sí que no surt del guió. L'extrema dreta, com que tampoc diu com ho farà, això de la immigració, l'extrema dreta ho té claríssim. La Sílvia Orriols ho té claríssim, ell això de la immigració, tot això, com s'ho farà? És igual, ella no diu res, té un guió, i la gent diu, bueno, doncs no sé, aquests ho fan tan malament, a veure si aquests de l'extrema dreta ens ho arreglen. És preocupant, eh?
Mm. És molt preocupant, jo crec. És que el tema de la immigració és un tema, jo crec, que molt complex i molt seriós i que s'ha de tractar amb molta cura. Aquí el que hem vist en aquesta exposició mediàtica del govern d'Espanya és just el contrari, no? Buscar aquell efecte electoralista, no? De treure vots, no? De la gestió de la immigració. Em sembla que això, perdó, és molt greu. És evident que l'aritmètica parlamentària d'Espanya passa això, no? Que uns voten a favor en unes votacions en contra de les altres i està molt complicat i per tant...
Això ho sabien des del
primer dia. Això ho sabien i per tant amb això s'ha de sobreviure. Jo crec que el tema de la immigració diu competències per Catalunya. Bueno, potser sí, però per fer què? No? Competències per fer què? Volem competències perquè... Volem fer com els aliances Ripoll, que poden fer fora els immigrants que poden de Ripoll i els altres que s'espavilin. Jo crec que la migració ha de ser una cosa que tingui una gestió ja no tant ni autonòmica ni local, sinó a nivell d'Europa. Vull dir que és un tema que ocupa i preocupa tota la Unió Europea. Vull dir, són gent que entra a la Unió Europea i quan entren són immigrants que venen a treballar aquí. i que els hem d'acollir de la manera que s'han d'acollir, no? Que tinguin habitatge, que puguin treballar, guanyar-se la vida, etc, etc. Molts polítics associen l'immigració a la delinqüència. La delinqüència jo crec que no va lligada a la immigració, la delinqüència va lligada a un estatus social, no? A la pobresa, a la inadaptació, etc, etc, no? I per tant el que hem de treballar és això, no? Que la gent vingui aquí, pugui viure correctament, s'ha d'adaptar, evidentment, a la mesura de que puguin les costums d'aquí, evidentment, no? Però jo crec que s'ha de treballar en això, no? En la seva acollida. No sé els ajunts per què volien aquestes competències. Si és per millorar això o per fer fora aquells que no els hi vagin bé, no? Però al final la migració crec que ha de ser.
Crec que era més pel que deia en Rufián, de... O sigui, perquè hi ha aliança catalana que peta, sí, per darrere,
i segur,
i se'ls està menjant en viu, i llavors és una mica el joc aquest, no? De veure què fem nosaltres per solucionar aquest tema que preocupa a nivell general. I, bueno, sí, es relaciona amb la immigració amb la de delinqüència. S'ha fet molts anys perquè hi ha directrius que diuen que s'ha de fer així, no? Per crear por.
Sí.
Però al final, si mires, quin tant per cent d'immigrants són delinqüents, no? Segurament si ho comparéssim amb els d'aquí, també veuríem, doncs, que de bones persones i de males persones...
N'hi ha de tot arreu.
N'hi ha de tot arreu. Ara, sí que és cert que s'ha de regular i s'ha de fer bé. Això és el que tu dius. S'ha de fer no a nivell autonòmic, sinó o de país català, no a nivell europeu i fins i tot mundial, jo diria, perquè és que és un tema preocupant.
Sí, aquest problema, efectivament, esclar, a més això de les estadístiques fa sortir el que vols. Ahir llegia que a Suïssa el 58% dels que estan empresonats són immigrants. I, esclar, no et diuen tampoc la font d'on l'han tret aquí, que sí, aquí. I aquí un problema, en tot cas, que ens hem trobat, és que els partits grans, els partits que tenen que el tema de la immigració, com que és un tema molt difícil i et poden tatxar de seguida de racista, automàticament no ho han tocat. És un tema que l'han deixat oblidat. Jo, el tema de la delinqüència és un tema a part, però sí que és cert que hi ha un problema i que la gent el percep. I per això està mirant a veure si ho pot solucionar per l'extrema dreta, perquè sí que hi ha un problema real. El problema és, doncs, les escoles mateix, doncs, que abans de les escoles... doncs hi havia una classe de 40 nens, hi havia 3 d'immigrants i ara n'hi ha 20 o 18. I clar, això què passa? No passa res, aquests nens públics, però esclar, estan més atreçats que els altres, baixen una mica el nivell dels cursos, per això llavors quan surten aquests estudis, de quin nivell d'estudis tenim, baixen, perquè tots aquests problemes s'haurien de regular i s'haurien de poder solventar. Això s'ha obviat, no n'ha volgut parlar ningú. Ara ha sortit aquesta, aquí, a la nostra casa, a Espanya ja tenen aquell de l'Abascal, que déu-n'hi-do, sí. Però aquí ha sortit aquesta de la Sílvia Orriols, quan l'escoltes, no dona cap solució de com faran les coses, però tot el que diu té una lògica.
Sí.
Tu l'escoltes i no li pots contradir res així d'entrada. I esclar, a més té una manera de fer, es posa allà al Parlament, es mira, per exemple, és igual a l'Illa i li diu, està content vostè, està calent aquí, ja l'ha trucat el senyor Sánchez per dir-li el que té que dir, te va cobrant a final de mes, ha vingut en taxi o ha vingut en cotxe oficial? Per això la gent, com que aquesta política, aquests polítics han caigut amb aquest desprestigi general, a la gent li fa gràcia. I llavors, com que té un guió i no surt d'allà, i el diu en convicció, i el diu perfecte, la gent diu, cony, doncs escolta, tot el que diu em sembla bé, doncs votarem amb aquesta.
Bueno, però llavors, si mires el votant de... o els seguidors, els hooligans d'aquesta senyora al Twitter, sí, per exemple, veus que potser no aprovarien ni la primària molts. Això a part. I llavors sí que tenen un guió molt ben marcat, però tampoc donen cap solució, deies tu abans. L'altre dia, finalment, la van entrevistar a RAC1, sí, en Basté, sí. I la Terribas li va preguntar una sèrie de coses, ella va seguir amb el seu guió, com un lloro, sí.
Però
i
veus,
no va contestar absolutament
veus,
res.
La Terribas, jo vaig sentir aquesta entrevista, la Terribas ja la va pifiar amb una altra cosa que també està passant, amb el to. O sigui, la va interpel·lar com si parlés amb una...
Bueno, però la Terribas ho ha fet sempre,
sí,
això.
I clar, la gent sempre es posa al costat del... del que la Coriol li va dir, escolti, senyora, a mi m'han trucat vostès.
Si no, penjo.
Si no continuen amb aquest to i amb aquest plan, penjo i me'n vaig a la meva feina i s'ha acabat. Clar, està molt ben estructurat perquè no ha tingut que governar, no ha tingut que fer res, no ha tingut que... Clar, li fan preguntes i les respostes són fortes. Li van preguntar si es tornaria a presentar a Ripoll. Va dir que sí, perquè això sí que és una enquesta. Em tornaré a presentar precisament perquè es vegi que la gent aprecia la feina que he fet a Ripoll. No el que diuen els diaris, que sí. Clar, aquest argument és molt fort perquè, en contraposició, els partits d'aquí... Bé, bueno, jo el de Junts i Esquerra Republicana és per fer-s'ho mirar, eh? Això és com abans que érem nanos que anàvem a tirar pedres amb el barri veí o els pobles d'Hostalets i en Bas que s'esperaven.
Els de la colònia. Escolta, jo soc d'en Bas, eh?
Si els hi, si donés, la meva dona també, per això ho sé. Si els hi donessis un sac de pedres a cada un i els hi donessis dos boscos, es matarien, eh?
Clar, això... Ara no, eh? Per això... Ara no. Abans sí, ara no.
Ah, no, tu parles de lo d'en Bas.
Sí. No, 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 no,
no, no,
no,
encara estava allà.
No, 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 no.
Bueno, dic, hòstia, escolta. Ha fet un remembering.
Ara et diré una cosa. L'altre dia era la festa d'en Bas i vaig trobar un amic meu d'en Bas, la meva generació, molt maco, i li vaig dir, què tal l'alcaldessa?
En Martí,
potser. Martí, sí. ara no el fem quedar malament.
Saludem el Martí.
Dic, què tal l'alcaldessa nova? I em va mirar amb aquella catxassa seva i em va dir, és d'Hostalets. Jo va dir així, en broma, no? Però, bueno, doncs, jo estic segur que ara, entre Esquerra Republicana i Junts, és que s'odien cordialment. Bueno, i aquests són els de casa, per dir-ho així, són els que haurien de defensar Catalunya i tal. I, bueno, això és impossible.
Bueno, perquè fan partit al final.
No, però no és que Junts i Esquerra, és en general la política, és un odi contra l'adversari, no? Veus, el PP, el PSOE...
Aquí al mig tens l'Illa, que és un home...
Bueno, perquè l'Illa té un altre tarannà,
és un home que no destaca, ni és un home gris, però que tampoc diu cap tonteria. Ell va fent, va tirant, va fent, no és independentista, i per tant ell ho ha dit, ell és espanyolista... Està a les ordres d'en Sánchez.
Al final has de poder
expressar
les teves idees i contrastar-les i tal. Ara no és insult i...
El
problema gros que tenim és aquest odi que es tenen aquests dos partits.
I això és el que una mica també ha portat a la pujada dels estrets.
Si anessin junts serien imbatibles.
Escolteu, Catalunya, però, hagués pogut gestionar la immigració pel seu propi compte?
Aquest és l'altre tema, és a dir, demanem competències, però això ha d'anar acompanyat de diners i de recursos per gestionar. Jo crec que Catalunya, tal com estem ara, això no ho pot gestionar en funció de què haguessin traspassat, no? Però un traspàs total d'això, de manera immediata, jo crec que és ingestionable a Catalunya, si no va acompanyat, evidentment, d'uns recursos econòmics i d'un personal per poder-ho fer, perquè això és una complexitat immensa.
Mira, només et posaré un exemple per la part que em toca. O sigui, el tema animals és competència dels Mossos, des de fa molts anys, i abans era de la Guàrdia Civil. Doncs moltes vegades en temes relacionats amb animals, sobretot de maltractament, has d'acabar trucant al CEPRONA perquè se n'encarreguin.
CEPRONA, que és Guàrdia Civil.
Exacte. Que dius, llavors, vale, sí, és competència dels Mossos, però si no hi ha mitjans...
Clar, no hi ha recursos, no.
I a vegades tampoc hi ha interès en segons quins temes, de què serveix? Era només per ficar un exemple, vull dir que tampoc és la solució màgica.
Per tant, també creus que no ens n'hauríem entès?
Home, sense recursos, perdó, sense recursos...
Esperonadament, és com el tema del traspàs de Rodalies, vull dir que està molt bé que ens puguem gestionar els trens i ens els puguem arreglar, però, clar...
No, és que en què?
A més, jo crec que demanem coses, no sé, per exemple, ja està bé demanar-ho, no?, perquè això del català es tracta d'anar picant pedra i anar a mirar si podem ser cada vegada més. Però, esclar, hi ha coses que, per exemple, el català a Europa, no sé, home, sí, perfecte, que es pugui parlar el català a Europa, però això no es traurà de cap apuro aquí, la gent que...
Podria ser el català a Catalunya.
El català a Catalunya, l'any de parlar a Europa, bueno, si es pot parlar... Jo que no els veig amb el pinganillo al Congrés... Es posen el pinganell, millor perquè els catalans ens estimem més parlar amb la nostra llengua i ens expliquem millor. Però quan sumes i restes i veus tota la problemàtica, dius, escolta, el problema més gros que tenim ara, abans inclús de si ens roben, per dir-ho, si no ens tornen el calent, és que el que s'aprovi en el pressupost s'inverteixi. Això, tots haurien d'anar per aquí. Si nosaltres diguem que l'any que ve invertiran 100 milions, que s'inverteixin tots 100 milions.
Però que s'inverteixi bé, eh?
Sí, però sobretot que s'inverteixin, perquè ara s'inverteixen 20 i a Madrid, que en tenen pressupostat 100, n'inverteixen 170, això sí que són números agafats bé. Doncs cony, aneu per el que podem fer fàcilment. Això sí que ara que el teniu agafat amb el president socialista, feu-li comprometre que aquest any tot el pressupost que ja es gastarà a Catalunya. Perquè es torna a no gastar.
A vegades es gasta no per culpa de que no ens l'envien, sinó per culpa de que aquí no el demanem.
Bueno, llavors aquí a vegades, volen invertir i llavors resulta que no es pot perquè aquí estan d'acord. Per exemple, la famosa autopista aquella de 10 quilòmetres de Mataró que es havia d'ajuntar amb no sé què, però esclar, llavors resulta que també t'has de posar d'acord amb la gent del territori això, perquè no hi hagi cap
problema. Això al final és perquè no s'asseuen i fan país.
Exacte.
Perquè s'haurien de seure i fer país.
Exacte.
I no, quan s'asseuen, el que fan és partidisme.
Exactament.
I llavors no avancem.
És com el tema de la variant d'Olot. Per què fa 30 anys que estem esperant la variant? Perquè aquí no ens posem d'acord.
Bueno, en el fons, això, això de la variant, jo penso que ja els hi va bé els que l'han de fer.
Ah, no, segur.
Perquè de moment els calés... Esclar, jo pensé, com... i a més ara jo tinc un altre problema que no teniu vosaltres. A mi quan em diuen lo de Rodalies, vaig sentir l'altre dia el ministre de Transport, heu de comptar 8 anys, perquè, no, collons, 8 anys,
anys,
ja
no, no
sé si els tinc 8 anys, cony, els que són grans ja no tenim temps d'esperar tant. Això és com el camp del Barça, tu, jo tinc dos carnets i cada vegada m'ho van tirant més enrere, cony. Arribarà un moment, jo, ja parlen del 2028, perquè han de fer la coberta de la tribuna.
Però el número del soci del Barça no, o sigui, no avança?
Sí, sí.
Que sí?
Sí.
El dia que tinguis l'1, bueno, ja pots patir,
bueno,
eh?
Ara, no volies viure molts anys.
Ja, però ja pot patir llavors.
Ara diré una cosa, sóc un 3.000, eh?
No? Oh,
sóc un soci 3.000, eh? Si vinc 15 anys més...
Ja estàs...
El que passa, 15 anys ja serà un millor.
Aquí estem... Digues.
No, no, vull dir que aquestes inversions...
Res, que va tot molt llarg.
S'han anat allargant perquè, home, la Generalitat té moltes coses i Olot, Timor... I llavors el que dius tu, David, jo estic segur que se senten i diuen, bueno, escolta, estan emprenyats els d'Olot.
Doncs ja,
quants votants hi ha a Olot? 45.000, 50.000. Això són 3 blocs d'Hospitalet. Va, se'n van a Hospitalet i foten un jardí allà. També s'inverteix molt en funció de lo que...
Clar, però això atempta contra el famós equilibri territorial que tant havia defensat en Pujol, no? En el seu moment. Aquest terme sortia a cada roda de premsa, el famós
reequilibri
territorial.
No sé si havia...
Home, de l'època d'en Pujol, cap aquí, home, ja hem millorat, eh? Amb comunicacions, amb coses, sí. Han fet un bon hospital, vull dir, a veure, ara jo tampoc ens podem posar en plan derrotista, no? Hem aconseguit moltes coses, tenim moltes coses, tenim un bon parc de bombers, a veure, jo fas una mica la caricatura per dir que les coses costen molt d'aconseguir, però jo em fa riure veure que es busquen objectius complicadíssims. Això mateix de la que ara sí seríem capaços d'ordenar la immigració, que és una cosa que en tot el món no saben com fer-ho. I en canvi una cosa tan elemental, ara amb la intel·ligència artificial ho podria saber al cèntim, que tot el que es pressuposti per Catalunya s'inverteixi, que no s'hagi aconseguit mai, ma, aneu per això primer, cony, que inverteixin el que està...
Hi ha la possibilitat de que el govern de Madrid caigui després de tot això?
Bueno, vist en Sánchez el que aguanta, jo no sé, no tinc dubtes que caigui a curt termini. Jo crec que va jugant una mica amb els dos apoyos que té d'un costat i de l'altre i amb això irà tirant. No sé si caurà...
Jo crec que aviat no. Clar, a qui li interessa que caigui.
És que l'alternativa quina és? L'alternativa quina és, no?
Bé, i si tornen a votar, què sortirà?
Això o pitjor?
Perquè és que... I no ho sé, jo crec que són farols el que van dient i van fent la viu-viu i tothom mirant per ells i poc pel país en general.
El que passa és que tal com apunten les enquestes, a nivell general, no només a Catalunya, sinó a nivell general, ho veiem a La Vanguardia aquest cap de setmana, Catalunya seria ingovernable en aquest moment, si fem cas d'aquells resultats, que insistim, és una enquesta o no, però bueno, vistes
també.
Les experiències, és a dir, en un món ideal... si passa una cosa així, que tot està tan polaritzat, l'art de la política és la de posar-se d'acord i intentar...
Bueno, què està passant a França,
per exemple. Però clar, veient que aquí no es posen d'acord absolutament en res, ni Junts ni Esquerra i tal, realment la situació és complicada. Clar, llavors, aquesta ingovernabilitat, tampoc pots anar convocant eleccions una darrere l'altra, perquè primer que costen calés.
Sí, han d'aprendre
que... I segona, que els resultats cada cop s'anirien repetint.
Han d'aprendre que el bipartidisme ja fa molts anys que ha deixat d'existir i llavors s'han d'arribar a pactes. I arribar a pactes vol dir tu cedeixes per aquí, jo cedeixo per allà i no fotre's la punyeta. I seure's com persones adultes i no pas com nens petits com estan fent. I ja està. El que passa que ells juguen a fer política, és una altra història.
No, i un altre tema que indignant, que a mi sempre em dic, hosti, per això, vas veient ara, per exemple, els del Partit Popular van dient totes aquestes lleis que aneu aprovant ara, perquè això, tot això, quan arribem, les tirarem totes enrere.
Però normalment no ho han fet mai.
Bueno, però ho van dient. Sí, sí. Aquesta llei que ara heu aprovat, això del català a l'escola...
Les lleis d'educació han canviat totes en funció del partit que governava.
Aquestes és que fem pena, eh?
Però d'aquí plora la criatura, no?
Vaig llegir una entrevista amb el Catan Garriga de Vox, que el tenim al Parlament, una entrevista a l'Ara, que li van fer a doble pàgina, que també és clar, també tots els mitjans van entrevistant a tothom. Aquest va dir... que ell faria un referèndum. Aquest va dir que faria un referèndum a Catalunya, que el guanyaria, i que el referèndum seria: esteu d'acord amb eliminar la Generalitat, les diputacions, tots aquests invents que s'han fet d'aconseguir, doncs, i amb tots aquests diners que representen, no me'n recordo la quantitat, però imagina't, 200.000 milions d'una quantitat astronòmica de tot el que cobra tota aquesta gent. Voleu que traguem tot això i que fem uns pressupostos correctes, que puguem augmentar amb social, que puguem augmentar amb educació, i estic segur que guanyaríem, va dir Catan Garriga. Clar, llavors això, no et dubtis, bueno, de que, això... vist el fracàs que hi ha hagut fins ara amb tot això, doncs potser surt algú que et proposa, bueno, doncs clar, llavors els de la nostra generació, els que hem viscut el que ha costat arribar a tenir unes institucions i comences a recordar quan va arribar el president Tarradellas, ja sóc aquí, tota aquella il·lusió que hi va haver.
Tornar a l'època d'en Xico,
i ara hem de tornar a una època de que vingui un senyor i ens digui el que hem de fer i el que no, però és un perill
que hi ha. Una mica el pujador de l'extrema dreta és això, és aquest missatge de dir tot està malament, hi ha massa estructura política...
Jo crec que si arribés a aquest punt, al final la dreta que quedi una mica assenyada, i l'esquerra, haurien de fer un grup i intentar sortir...
Com altres països han fet. Però aquí, tal com està l'ambient polític d'aquí, això jo ara ho veig inviable.
Però el que deia en Joel, serà possible, sí, amb els resultats que van sortir l'altre dia? Sí que és possible. L'altra cosa és que es posin d'acord i es vulguin ficar d'acord. Espanya bé ha passat. Hòstia, quants partits estan donant suport a en Sánchez? Quants? I de colors molt diferents.
Sí, però quines complicacions tenen per governar? Sí, però clar, no, de moment van tirant, però vull dir que tampoc és fàcil, eh?
Això és com a casa, has d'arribar...
Has d'arribar
a acords. Si no arribes a acords, cadascú tira la seva...
Aquí a Espanya també hem viscut molts anys del bipartidisme. Que això també és molt còmode, no? Ara tinc majoria absoluta jo, ara en té l'altre, i a partir d'aquí fan les seves polítiques. Això és una manera de governar, però ara no estem aquí.
Bueno, als Estats Units
ni tornarem, ni tornarem. Hi ha hagut països, per exemple, Itàlia, van estar molts anys que era ingovernable allà, i al final, què feien? Posaven un tecnòcrata allà davant, que més o menys tingués el vistiplau dels partits, i anaven tirant així, vull dir que alguna cosa haurem de fer.
Senyors, hem sabut que la meitat de les empreses eviten contractar persones més grans de 45 anys. Malgrat el bon moment que viu l'ocupació, la taxa d'atur entre els més grans de 50 anys supera la mitjana i voreja el 10%. Les companyies que aposten pels perfils sèniors en destaquen la ràpida adaptació i la mirada a llarg termini. No et diuen què és l'edat, però ho intueixes. Sembles invisible, diu un comercial que té 49 anys. Això és molt interessant, aquest reportatge que publicava el periòdico ahir. Diu, a una persona de més de 45 anys li costa gairebé el triple trobar una feina que un jove de 25 o 30. Treball va rebaixar en l'última llei d'ocupació de 50 a 45 anys l'edat d'atenció prioritària en política d'ocupació, i en una societat cada vegada més envellida, el repte ara és trencar el tabú més enllà dels 55. Senyor Planells.
Bueno, aquest tema és real. Aquí, ara, la generació actual està passant també una cosa. Hi ha un tall tecnològic molt important entre les generacions. Una persona de 50 anys en aquest moment segurament tecnològicament ha fet tard a les noves tecnologies, ja no domina com un jove, que per ells és un joguet dominat tot això. Llavors també és possible, perquè jo recordo la meva època, bueno, hi havia molta gent que canviava de feina amb una certa facilitat, perquè allà em dona una mica més, aquí em dona una mica menys, i l'edat, home, clar, però segons quina feina era un component. Però ara sí que hi ha un cert tall que una persona jove tecnològicament està més ben preparat. Clar, llavors, aquest és una mica el problema. Un altre problema que hi ha moltes vegades és la sobrepreparació que presenta aquest que s'ha quedat sense feina per anar a buscar una feina que no es necessita, llavors la sobrequalificació tampoc es contempla bé. Vull dir, aquest és un problema una mica difícil de solucionar. Jo crec que és un problema que s'ha augmentat més ara que no era abans. I allí, com a solució, el que en altres èpoques també s'havia fet, és intentar la gent que agafa treballadors de més de 55 anys donar algun tipus de subvenció. Ara n'hi ha, però són ridícules. Un empresari li donen 70 euros al mes i lloga un treballador més, escolta, l'empresari no llogarà perquè li donguin 70 euros al mes. Però hi podria haver polítiques, doncs, de que pagués la meitat de la seguretat social, coses d'aquest tipus que es podrien aplicar. Però sí, és un problema.
Sí, jo crec que és un problema. Jo crec que és un error, també, perquè és veritat que el jovent en tema de tecnologies, doncs, evidentment, ja surten preparats, no? Mm. Però, bueno, la gent d'aquesta edat, de 40-45 anys, també aporten altres valors a l'empresa que són importants, d'experiència, de coneixement pràctic, de maduresa, etc. Vull dir que això les empreses també haurien de valorar, no? I també va una mica en detriment o en contra del que està passant, no? Per una banda, la incorporació al món laboral cada vegada és més tardia. La nostra època, als 14 anys, alguns ja treballàvem. Oh. Ara fins a 30 costa una mica, no?, sí, que tinguin una feina fixa. I allarguem la jubilació per darrere, no? Ens hem de jubilar a començar a 30 i ens hem de jubilar a 70. Si a partir de 40 ja no contractem treballadors, què farem?
És un problema. No?
Vull dir que és un problema, no? I l'altra cosa que parlaves tu, Pep, del tema del coneixement tecnològic, jo crec que això... Jo, sí que hi pot haver una mica de desfasament entre els joves i els de 40, però bueno, per això està la formació, no? Per això hi ha formació contínua a les empreses, formar treballadors en aquelles eines que han de fer servir. Jo crec que a 40 anys la gent té un cervell suficientment actiu com per poder aprendre, no?
No, 40 sí, parlem de... Jo parlo de 55, 40, home, si 40 no trobo feina...
55 ja és diferent, eh? Però aquí estem parlant de 40-45.
Ja ens han fotut el sac, sí.
Com un tio de 40 anys, jo el veig un nen petit.
Aquí estem parlant de 40-45 anys, eh?
Jo vull recordar que hi havia hagut una entitat que es deia Edat 40, que era l'Associació d'Aturats Majors de 40 anys.
És veritat, però...
I ja semblava que 40 anys eren grans, ara estem parlant de 50, eh?
Sí, sí.
50, bueno, ja... No hi ha dubte de que les etapes de la vida són diferents. Quan ets jove tens una potència que no tens quan tens 50 i per descomptat quan en tens 70.
Però això és també un món que em mous. Jo tinc 66 anys, però tota la meva vida he estat treballant en un món tecnològic i per tant he anat seguint l'evolució d'això i ara em desenvolupo en la tecnologia amb certa facilitat. Vull dir que si al llarg de la vida et vas formant en aquests elements, també tenia un coneixement del que necessites.
D'acord. El que passa és que també hi ha altres factors. L'idioma, ara el jovent, molts ja parlen l'anglès, hi ha molta gent ara a les escoles, tot, molta gent que han sortit moltes acadèmies. Jo parlàvem abans que hi ha molts fisios, també hi ha moltes acadèmies d'anglès, els nanos...
I n'hi ha un altre importantíssim també, que són els sous.
I tant.
No paguen pas igual a un nano que comença a treballar,
clar.
Que un treballador ja format amb 40, 45 anys, 50, que ja exigeix un sou diferent.
Aquelles feines que hi havia abans, que la podia fer molta gent que treballava en un magatzem, que tant li feia que tingués una edat com una altra, han anat desapareixent. Ara les empreses que funcionen, que a vegades són molt tecnològiques, o necessiten només dos mans que llavors tiren de la immigració.
Sí, són feines que requereixen uns coneixements superiors, això és veritat.
David.
Jo crec que discriminar per edat, com per altres coses, per exemple el sexe o la raça, és una equivocació. Llavors s'hauria de valorar, en funció de les capacitats de cada persona per aquell lloc de treball, si és adient, doncs perfecte, i si no és adient, doncs no.
És que és
ja està, això seria lo lògic. Altra cosa és que dins d'una empresa interessen, doncs, el que tu deies, no? Pagar menys sous. També el fet de ser joves, també la gent és més manipulable. Moltes vegades jo em vaig trobar fent un projecte que jo era el més gran i tenia 40 i llargs, i els altres en tenien 20 i pocs. I clar, llavors ens estaven explotant, no ens pagaven el que ens tocava, signàvem com a tècnics i teníem un sou d'auxiliar tècnic, i clar, jo ho vaig reivindicar tot això. I els altres també, però ningú deia res. I clar, aquestes coses, la vida dona experiència, no? I moltes vegades les empreses també s'estimen més no tenir gent que pensi, que opini, que tingui valor afegit, per evitar aquestes coses. Vull dir que hi ha moltes coses. I jo crec que hi ha empreses que potser tiren per aquí, però per sort encara n'hi ha d'altres que el que valoren és el valor afegit de cada persona, tingui l'edat que tingui, tingui el sexe que tingui i sigui d'on sigui. Però
és que ha de ser així, eh? Vull dir que al final ha de fer una feina i ho farà bé o no, no en funció de l'edat,
en aquella feina.
Per tant, un de gran protesta més?
Segurament. Sí.
Home, un de jove és més innocent amb això, no s'ha trobat amb res i el que li diuen fa, i si hi ha alguna injustícia li fan fer alguna hora extra i no li paguen, al principi que no s'enfadi, que no quedi sense feina. Un de gran, quan ja està més baquetejat, la vida ja li ha fet com a mínim 3 o 4 jugarretes, i el tio ja va amb el ganivet mirant que no li prenguin el pèl, no que protesti. Exacte. Coses que no li toquen, no? Mirar que no li prenguin el pèl. Però jo no crec que sigui aquest el problema, eh? L'empresari anar a mirar si aquest és gran o jove. Jo crec que realment una persona de 30 anys a la plenitud, un venedor, el que sigui, té una agressivitat, unes ganes de demostrar que és bo, que un de 50 o 55...
O farà 10.000 hores, no? O viatjarà...
Que un de 55, que ja va una mica de tornada, que ja té fills, que ja els va buscar, que no sé què... Clar, hi ha tota una sèrie de condicionants, però jo continuo pensant que hi ha una... No sé com es diu en català, una bretxa...
Una esquerda
tecnològica, sí, entre les generacions.
Jo crec que el tema aquest de la formació també és important.
I llavors s'haurien d'anar formant i s'haurien d'anar... Pues, clar,
una mica les empreses ara van molt per currículums, no?
Sí.
Jo agafo quasi ho fan amb intel·ligència artificial, no? Agafen els currículums i a partir d'aquí t'adapten al treballador.
Et demanen l'anglès i potser no el necessites.
I la gent de 45 anys, si compares un currículum amb un nano de 30 que té idiomes, que té màsters...
Que estudia 30 anys.
Exacte, vull dir que és difícil competir
però
amb això.
Però dir bretxa tecnològica, ja no parlo de coses ja més importants, que per descomptat hi són, no? Però és que has inclús el telèfon, no? Treus unes entrades per anar al teatre i les treus per internet i tot de cop et surt una nota, el seu PDF està antiquat. Renòvil, pam, apreta renovar, vol prèmium, comences a remenar.
Quan vas al teatre i et demanen les entrades, no les trobes.
Si passa algun fill o algun net per allà davant, li dius, escolta, em pots treure?
Arregla'm això.
Fa cric, 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 i ja té tot
solucionat. Això és veritat, això és veritat.
I això hi és.
El que passa és que a mi això té sota la roba el que dius, però escolta, la gent que té 45, 50 anys, li queda molta vida laboral.
Sí, té que formar-se.
Jo a vegades em crida l'atenció perquè moltes campanyes que veus, moltes coses que veus que es fan per la franja que va, diguem-ne, dels 20, quan parlem d'adults, dels 20 als 40, però llavors veus que tota la gent a partir de 40 anys queda com allà, que ningú l'atén, ningú la mira, ningú la veu, I jo a vegades fins i tot amb algú li he dit, no? Li he dit, hosti, no sé, la gent de la meva generació potser hauríem de ser tots morts, perquè clar, és que ningú pensa en aquesta... I aquesta gent existeix, i aquesta gent consumeix, i aquesta gent gasta, i m'atreviria a dir que és la gent que, malgrat les circumstàncies, encara pot gastar diners al país, no?
Te'n recordes que abans de l'estiu vam comentar el tema que hi havia locals de nit que prohibia l'entrada majors de 40 anys.
Exactament, sí.
Això va passar aquí a Olot, en un bar del final, com que és tancat i es pot dir l'esport, l'últim que ho he tingut. Sí. Hi havia unes senyores grans que anaven tota la vida, havien anat allà a fer el cafè i estaven com a l'aparador, perquè així es veia què passava, i els van fer fora.
Estaven 3 hores i feien un cafè.
Però no per això, sinó perquè la gent que passava pel carrer mirava i deia, ui, tot gent gran, i no entraven. Això sí que és veritat.
No, però en sales de festes...
Són els dos costats, l'imatge. Jo vaig perdre la targeta sanitària, vaig anar a l'ambulatori i vaig portar, em van molt amables, em van atendre, però com que et veuen gran, deuen tenir ordres de cridar molt, perquè normalment som sords...
O com si no entenguessis les coses.
I que no entenem res. Jo passava vergonya, perquè hi havia molta gent, i em parlava, doncs, cridant, i a més em deia, no vingui a buscar aquí la targeta, no vingui, l'enviarem a casa seva.
I, clar, i no li vas dir res.
I tu què li vas dir? I vas dir gràcies.
Moltes gràcies. Però, esclar, doncs, compte que ja han considerat que tu no hi sents i que no entens res. És complicat, tot això de les edats, és molt...
Esclar, una cosa és l'edat i l'altra les capacitats de cadascun.
Ah, un altre tema que també us volia plantejar, clar, com més edat tens, més currículum tens en una situació de normalitat. Els currículums gaire plens espanten a les empreses?
Depèn del que busquin.
Currículum més ple vol dir un nivell salarial més alt, en principi.
Sí, jo crec que l'important és l'entrevista personal.
Sí,
el currículum va bé per saber quins estudis tens i aquesta, l'experiència, però després jo crec que el que val és l'entrevista personal. De seguida, una persona veu si...
Jo crec que el currículum serveix per excloure, no? Perquè ara, com que cada feina té 2.000 demandants, no? Un bon currículum ja diu, aquest no sap anglès, jo ho necessito fora, no?
El que no pot ser és que vagis a treballar, jo què sé, a qualsevol feina que no necessitis l'anglès mai...
I que te'l demani.
I que te'l demani, sí, perquè igual t'exclouen.
Per si de cas.
Per si de cas. Però potser ets molt bo en aquella feina.
Això també és veritat.
Hòstia, demanem coses que realment es necessiten en aquella feina.
Les demandes laborals també s'inflen els requisits per accedir-hi, no? Els requisits que demana a vegades no són ni necessaris. No?
Total, que l'experiència ja no és un grau.
Ja no és un grau.
Més aviat és un problema, ser molt gran. Ser molt gran és cada vegada és més problemàtic. No pots anar als bars, no et deixen entrar a les discoteques.
I trobar parella també costa més, quan més experiència tens.
Et parlen com si fossis sort.
Això és veritat.
No és fàcil fer-se
gran. No pots fer un cafè al costat de la finestra.
No, perquè és igual que hi ha gent gran.
Ho deien, això, eh? Els de 40 al fons.
Sí, sí, sí. L'experiència és un grau, això ho deien abans, eh?
El que passa és que jo també et diré una cosa. Jo en un lloc que hi veig gaire jovent, tampoc se m'acut, no?
Perquè tens una edat.
Perquè tens una edat.
Perquè tens una edat.
Ah, si tu vas veient allà nanos que tenen
que faig aquí,
18
no?
anys i penses que hi foto
jo. Jo m'imagino la porta allà a l'U de Gas amb aquest jovent de 20 anys que hi ha de fotre allà. No?
Clar, però veus, jo no sabia que era l'U de Gas i un d'aquests locals.
Sí.
Hòstia, l'U de Gas és un clàssic que sembla que hi havíem anat tots, no?
Jo no hi he anat encara.
No has anat mai a l'U de Gas?
Escolta, ja, potser hi he fet tard.
Ara no hi vagis perquè segurament no et deixaran.
S'han inventat els tardeos ara.
Exacte.
Els petardeos.
Els petardeos.
Sí, sí, està
gran, però es veu que tampoc els agrada aquest horari amb la gent gran. Ara.
Home, és que...
És que fa mandra.
Quan hem de sortir, l'hora que... Clar. Sortim poc, però quan sortim, hòstia...
Ha de ser l'hora que toca.
El tardeo és a la tarda.
La tarda.
Anar a fer el cafè.
És l'hora d'anar a fer el cafè.
És l'hora de fer el cafè. És l'hora de menjar la xocolata amb xurro.
I aquí a Olot han desaparegut locals emblemàtics que eren diferents, com el Coco. El Coco no tenia molta importància ser gran o jove.
I tant que no.
Era una cocteleria.
Hi havia de tot, sí, és veritat.
Estava en un bar extraordinari.
Fem una crida a la Manoli que el torni a obrir.
Ara.
I ara la Manoli, si fos aquí, et diria, però quanta gent venia últimament al Coco a veure?
Sí, és cert.
O sigui, això és curiós, perquè tothom enyora el Coco,
però al final no hi anava gaire.
Quanta gent hi anava? Assíduament.
Entre setmana poca gent.
Mira que era activa, la Manoli, feia concerts i feia...
Tot.
Això és un exemple de que no trobem a faltar les coses o no valorem prou les coses fins que deixem de ser-hi. Oi? A veure, presentació de la novel·la Origen, el bon amic David Serra Mitjana.
Ostres, ara sí que m'has espantat. Oi.
Presenta... És la teva primera novel·la?
Sí.
Què t'ha portat a fer una novel·la?
Doncs treure, bàsicament, moltes coses de dins que tenia, amagades, acumulades, merda d'aquella...
O sigui, és terapèutica?
Molt. M'ho passo molt bé. He rigut, he plorat, i tots els estats d'ànims han passat.
Molt bé. I de què va?
Doncs va una mica de... No és una autobiografia, perquè no, perquè ciència-ficció tampoc, però és ficció amb novel·la negra, una mica de thriller, hi ha assassinats, i va en contra del que és el món de les càrniques, a la Garrotxa, bàsicament. I és tot un entramat d'històries que hi ha un protagonista que no és un heroi, perquè té els seus defectes i molts de defectes, però lluita contra aquest sistema que està empitjorant la comarca de la Garrotxa i més enllà.
És una mica autobiogràfica?
Una part d'autobiografia sí que la té, però amb molta ficció pel mig.
O sigui,
només,
que
només faltaria que
qualsevol facilitat. Semblança amb la realitat és pura coincidència.
Exacte.
Bueno, ja la llegirem i ja t'ho diré.
Es presenta aquest dissabte, 4 d'octubre, aquest dissabte és 4...
No,
l'altre. O sigui, el dissabte de la setmana que ve, no sé on visc. El dissabte de la setmana que ve, el 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, a Can Trinxeria. Presentació a càrrec de l'escriptor i periodista Borja Duñó. Hi haurà també temps per fer un col·loqui. O sigui que origen ja a les llibreries ben aviat, escrita per en David Serra Mitjana.
Aquesta no me l'esperava, jo.
Veus que bé? És que venir aquí sempre té premis, com una tòmbola. David Serra Mitjana, Jaume Mir, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, benvinguts de nou a tots tres. Ens veiem aviat. Nosaltres hi tornem demà de nou, des d'aquí.
Estiguin espant massa. Molt bé.